Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats i altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com.
Eran las 3 de la mañana, 3 de enero en el calendario. Caracas dormía tranquila bajo su manto diario, pero el cielo no trajo sol, trajo un ruido de metal. Bien fuerte tiuna se rompió el silencio habitual. No fueron truenos de lluvia, fueron botas extranjeras que cruzaron sin permiso nuestras líneas y fronteras. La noticia corre como pólvora, la pantalla se congela. Se han llevado al presidente, hay fuego en Venezuela.
¡Liberen a Nicolás!
Grita una parte del mapa.
Mientras la garra del norte
su sentencia destapa. Dicen que va hacia el norte sobre el mar prisionero. Entrañas de acero de un buque extranjero.
Que el mundo se detenga,
que nadie quede mudo. Hoy la historia se parte.
Liberen a Maduro.
Bona vesprada a totes i a tots. Com diu la cançó, nosaltres sempre estarem exigint que lliberen a Maduro i a Cília, la seva companya primera combatent. Que això és un atropell de manual. Igual que és un atropell i un escàndol i una cosa que no té nom i que bé, perquè això va passar ahir, que és el segrest de la flotilla que anava cap a Gaza a aigües internacionals d'altra volta. Més de, allí anaven 54 embarcacions, 430 activistes de més de 40 països, hi ha 44 espanyols, i si heu vist les imatges, denigrants, tots emmanillats a terra, i un psicòpata assassí nazi, que és el que el ministre d'Interior d'allà, per dir alguna cosa, un ser despreciable, humiliant-los i emburlant-se'n, i a part que maltractaments que ha vingut, és a dir, i pràcticament ningú ha fet res. Bé, sí, el senyor Álvarez ha cridat a consultes a l'ambaixadora d'Israel. Ha cridat a consultes! La segona volta que ho fan en poc, ha cridat a consultes. Però això què és? Això és un escàndol. Això és un escàndol? És a dir, que aquest s'hauria de consultes expulsar l'ambaixada, tancar l'ambaixada d'Israel i fer una campanya per dir a partir d'ara s'acaben les contemplacions. Això hauria de fer la Unió Europea, i la Unió Europea no fa res. Només sí, a Cuba ha de la caca Calas, que és una caca Calas, la de portaveu de els drets humans a Cuba. Però els drets humans estan a punt d'invadir-los, hi ha un bloqueig criminal que no deixa entrar ni petroli. Bé, doncs això de alliberar a Maduro i alliberar els de la flotilla. Avui el programa, bueno, bé, suposo que com ja anem a la recta final de temporada es va calentant i hi ha moltes coses. Parlarem de Cuba, evidentment, perquè la cosa està, ja ho sabeu, està molt, molt complicada i molt greu. La primera part també el Dani ens farà la seva reflexió sobre Amèrica Llatina, parlant d'un poble exemplar, un poble que ens dona exemple a tots, que és Bolívia, ho comentarà. Després també parlarem de Cuba amb unes declaracions, amb un llegir el que ha dit Díaz-Canel, curtet, de la bestiesa que diu que el que han dit d'imputar a Raúl Castro bueno, ho comentarem, una bestiesa és aquesta pandilla psicòpata de la Casa Blanca, no tenen aturador. També altres temes són l'ensenyament, però és el dia de l'últim que passa amb ensenyament, perquè la cosa està calenta, no ha vingut acord, i hi ha coses que s'han de comentar. Ha vingut una dimissió de més de 260 equips de directius de les escoles, i bueno, ho parlarem també. I després ho tancaríem, si dóna temps, parlarem una miqueta de Zapatero, una miqueta, unes reflexions, a veure què per fer, perquè ja sabeu que la cosa va dura. I ho tancaríem amb una reflexió de les eleccions andaluses, que jo crec que val la pena comentar-ho, perquè té tela també. És a dir que Espanya està calenta, més calenta que aquest maig, que les temperatures estan ja que salten els termòmetres. Però res, nosaltres aquí seguim endavant amb Vicent aquí enfront i el Jordi que us parla, i ara mateix arrenca La Mosca.
Así como Platón definió a Sócrates como un tábano que con su incómodo aguijón picaba para despertar a un caballo lento que era la política ateniense, nosotros con nuestra columna semanal sobre Latinoamérica en general y Argentina en particular, eso haremos, seremos un tábano. Soy el Dani y aquí comenzamos. Desde hace varios años ya, cada semana intentamos reflejar lo más urgente, lo prioritario, lo que condiciona la política latinoamericana. Esta semana es ineludible hablar de Bolivia. Grandes manifestaciones desde hace ahora una semana se están produciendo en diversas calles de diferentes pueblos, todos en una gran marcha indígena hacia La Paz. Deberíamos mencionar a Evo Morales como un referente de la representatividad del Consejo Nacional Indígena en ese país tan importante que es Bolivia y con tanta riqueza natural que la hace un objetivo importante para los planes imperialistas de Estados Unidos. La historia de Bolivia de los últimos 20 años tuvo como protagonista, decíamos, a Evo Morales. Fue el primer presidente de origen indígena que gobernó un modelo de mucho éxito entre el 2006 y el 2019, cuando en medio de un proceso electoral cuestionado por la Organización de Estados Americanos, un golpe de Estado cambiaría el curso de los acontecimientos del país y de su vida. Hoy está enemistado con el excomandante Luis Arce, que era de su partido. Desde el trópico de Cochabamba, Morales dialoga con nosotros y nos dice de modo virtual, sostiene que el actual gobierno de Rodrigo Paz busca tapar el conflicto social con su situación judicial. Dice Morales que es un proceso netamente político el que se ejerce contra él. Durante el año del golpe de Estado, el 2019, me investigaron por problemas de corrupción y no encontraron nada. Intentaron ligarme con el narcotráfico y tampoco pudieron. Por las redes decían, Evo es el jefe del cartel de las drogas, y hacían campaña para desprestigiarme. Tras el golpe buscaron proscribir a nuestro instrumento político, por entonces el MAS, y no pudieron. Movimiento al Socialismo es el MAS. Tras el golpe buscaban proscribirlo, como decíamos, bajo la receta del capitalismo. Los movimientos populares no podemos hacer política, según ellos piensan. Sin embargo, en 14 años de gobierno demostramos al mundo, dice Evo, que esa mayoría del pueblo boliviano podía tener su propio presidente y mucho futuro. Entonces, con el golpe que me dieron, intentaron lo que no pudieron por las urnas. Luego nos equivocamos cuando nombramos uno de nuestras filas, que era Lucho Arce, que siguió con la política de proscribir al movimiento político. Luego, como no hallaron pruebas de corrupción ni de narcotráfico contra mí, recurrieron a una demanda por trata y tráfico impulsado por un suboficial. Es un proceso ilegal e injusto. Ya me investigaron por eso mismo antes y la causa se archivó. No puede haber doble proceso hoy en día. Entonces le preguntamos, ¿a qué atribuye esa persecución que usted denuncia, Evo? Y dice, el 30 de noviembre del año pasado, Donald Trump reconoció que Estados Unidos se replegó hacia América Latina nuevamente bajo la doctrina Monroe. América para los americanos, decía esa doctrina. La Guerra Fría ya terminó, pero sigue en vigencia el Plan Cóndor. Antes, dice Evo, el Plan Cóndor se ejecutaba con coroneles y generales del ejército. Ahora lo hacen con jueces y fiscales. Lo que pasó con Lula en Brasil, lo que pasó con Cristina Kirchner en Argentina, ahora pasa conmigo en Bolivia. Trump quiere relanzar su economía controlando la producción de petróleo, con la industrialización del litio y las tierras raras, y no quiere dejar entrar a China, América Latina. Ese es el quid de la cuestión. Entonces, reflotando la doctrina Monroe, elimina los partidos del pueblo, sea progresista o humanista, socialista, feminista o antiimperialista. Da igual, todo lo que suene a progresismo a Trump le suena mal. En Bolivia, dice Evo, nosotros somos el blanco del imperio y la derecha boliviana. Yo hice política, como dije varias veces, por la patria, no por la plata, dice Evo. Yo jamás robaría porque esa cultura viene de mi familia. Y durante la colonia, aquí los antepasados indígenas se administraron bajo tres principios. Amazúa, Amalluita, Amaquelca. ¿Qué es eso? No robar, no ser flojo, ni mentir. Y ahora viene a hablar de la actualidad Evo. En este momento de abril del año 26, la ciudad de La Paz está cercada. Estamos desarrollando una marcha pacífica a La Paz, a la ciudad de La Paz, desde Caracollo a La Paz, decíamos, para defender la Constitución, los recursos naturales, los servicios básicos, la economía popular. Ahora el gobierno usa este proceso, justo donde lo haya, cuando hay conflicto, para tapar lo que no pueden resolver. Es una demanda que obedece a una persecución política que sufrimos todos y cada uno de los campesinos de Bolivia. Ahora mismo están contra mí. Están persiguiendo al primer presidente indígena de toda la historia de Latinoamérica. Ahora voy a contarles algo. Cuando me preguntan por qué no me presento ante los tribunales. Cuando yo estaba en México, dice Evo, en el primer mes después del golpe de Estado, Raúl Castro me invitó a una reunión de debate y evaluación política en La Habana. Y me preguntó Raúl Castro, Evo, ahora que va a empezar la campaña para las elecciones, ¿usted qué va a hacer? Yo le contesté que iba a volver a Bolivia, que iba a hacer campaña, y si me detenían no tenía miedo. Le dije, he estado tantas veces en la cárcel que no tengo miedo. Y Raúl me dijo tres cosas que nunca olvidaré. Primero, Evo, ya no eres el Evo de antes, eres el Evo de hoy. Segundo, si estás en la cárcel, vas a estar totalmente incomunicado. Y tercero, estás en manos de los gringos, recuérdalo. En la cárcel te van a envenenar. Y si no te envenenan, van a provocar una revuelta de los privados de libertad y ahí te van a meter bala. Esta recomendación de Raúl la escuché atentamente y por eso decidí no ir. Fin la propera.
Bueno, evidentment, lo de Bolívia és un camí a seguir. És dels pocs pobles que té consciència i haig de recordar, i això és molt important, és una consciència de classe i ens donen 40 bufetades als indígenes, els que diuen que són els analfabets, els pobres, són els que ens estan marcant el camí. I evidentment els pobles d'Amèrica Llatina que han de despertar, com és el d'Argentina amb el Milei, el cas a Xile, un nazi també ha entrat allí, a Paraguai, a Honduras, a Ecuador, tots aquests pobles estan massacrats pels governs neoliberals que els estan expoliant, i en canvi van votar per divisió de l'esquerra ara fa 5 mesos a Bolívia. Va sortir un neoliberal de dretes, el primer que ha fet els 4 dies és duplicar el preu de la gasolina, bueno, el típic que ha fet el Milei i tots aquests, retallar serveis socials, etc. Fins i tot sembla ser que la gasolina que els hi ha vengut els està venent de mala qualitat, està espatllant els motos, bueno, una sèrie de coses, i el poble s'ha rebel·lat, però en 4 mesos l'estan tomant, ho ha explicat molt bé, i això va més, vull dir que és un un poble a escoltar, a seguir i del seu exemple. I un altre poble que hem d'escoltar, a seguir i solidaritzar-se molt és el de Cuba. Ja sabeu que fa dos dies, ahir mateix, els criminals de la Casa Blanca, amb un acte amb el Narco Rubio i el Trump, dient que volen imputar a Raúl Castro per la de l'equipament d'unes avionetes que eren de terroristes que anaven entrant a Cuba cada dia, si dia no, amb avisos, bueno, i una mica donant el preludi de que poden fer una acció criminal com van fer amb Maduro. Evident, però una altra cosa és veritat, i això tots estem d'acord, Venezuela no és Cuba, vull dir que el loro. Aquí ja vull llegir sobre aquest tema unes declaracions del president de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que la seva pàgina de X ho ha comentat. Diu Díaz-Canel, diu, la pretendida acusación contra el general del ejército Raúl Castro Ruz, que acaba de comunicar el gobierno estadounidense, eso espera ir, solo evidencia la soberbia y la frustración que le provoca a los representantes del imperio la inquebrantable firmeza de la revolución cubana y la unidad y fortaleza moral de su liderazgo. Se trata de una acción política sin ningún basamento jurídico que solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar. Estados Unidos miente y manipula los sucesos alrededor del derribo de las avionetas de la organización narcoterrorista Hermanos al Rescate en 1996. Sabe bien, porque sobran evidencias documentales, que no se actuó de manera imprudente ni se violó el derecho internacional, tal como sí vienen haciendo fuerzas militares estadounidenses con sus fríamente calculadas y abiertamente publicitadas ejecuciones extrajudiciales sobre embarcaciones civiles en el Caribe y el Pacífico. Hay que recordar que van 38 ataques a lanchas, més de 200 morts, sense opció a demostrar que eren narcos, és a dir, que la majoria s'ha demostrat que eren pescadors i no tenien res a veure amb narcotràfic. 200 persones, 38 barcos. Tétela. Segueix Díaz-Canel. El 24 de febrero de 1996, Cuba actuó en legítima defensa dentro de sus aguas jurisdiccionales tras sucesivas y peligrosas violaciones de nuestro espacio aéreo por connotados terroristas, de lo cual la administración estadounidense de turno fue alertada en más de una decena de ocasiones, pero hizo caso omiso de las advertencias y permitió las violaciones. La altura ética y el sentido humanista de su obra derriban cualquier infamia que se pretenda levantar contra el general del ejército Raúl Castro. Como jefe guerrillero y como estadista, ganó el amor de su pueblo, a lo que se suma el respeto y la admiración de otros líderes de la región y del mundo. Esos valores son su mejor defensa y un escudo moral frente al ridículo intento de menoscabar su talla de héroe. Así dijo el Díaz-Canel. Hay de recordar que s'han pronunciat molta gent en contra d'això, de parlamentaris a Europa, des de Manu Pineda, que havia sigut parlamentari per Podem, etc. I als foros internacionals, on fins i tot la viceministra de Salut a l'Organització Mundial de la Salut ha explicat què és el que exporta Cuba, és a dir, salut i metges, no? Ja ho sabem tots. Aleshores, doncs, això sembla ser que és una manera de pressionar, tensar les relacions, tensar l'entorn, perquè recordem que, vull recordar i denunciar que Estats Units està fent vols d'espies per tota la illa. Jo només faig una pregunta, si em permeteu. Si ara Cuba, o Xina, o Rússia, o Mèxic, agafa i comença a enviar avions a sobrevolar Washington, Nova York, Los Angeles, i vaixells acostant-se a les costes de Califòrnia, a les costes de Cuba, ai, dels Estats Units. Tothom diria, i seria un escàndol, que els Estats Units té dret a defensar-se i si demà enviaria un pepino, sigui el que sigui, en comptes, ho trobarien bé. És a dir, aquestes avionetes l'any 96... eren avionetes d'un grup anticastrista, terrorista, perquè havien fet atemptats contra Cuba, que entraven a l'espai aeri, és que sobrevolaven el malecón i havien tirat més d'una vegada octavetes. És a dir, que quasi semblava un vol de pràctiques. I això ho feien Ho han fet moltes vegades, moltíssimes, i Cuba va avisar 1000 vegades això. Fins i tot l'agència, l'FBI, va posar un infiltrat dins d'aquest grup, no a dins de Cuba, no, a dins d'aquest grup de feixistes, del Manos Rescate, per veure aquest, el tal Basulto, que era el responsable, què és el que feia. Perquè li van dir no facis això, però ell tenia l'aval, suposo, de la màfia de Miami, i anava per lliure. I a més, això ara ja ho tanco aquí, van anar 3 avionetes. Ell anava amb una, i els altres anaven amb 2 més. Ell sabia, en aquell dia, que ja havien donat l'ultimàtum, la propera que entreu, anem a, ja no consentirem més, perquè clar, hi ha una mínima de dignitat. Eren com 20 o 30 o 40 avisos dins d'espai aeri cubà. Doncs al moment en què van sortir els caces cubans per interceptar aquestes avionetes, el criminal aquest, el Basulto, va donar mitja volta i se'n va anar, i va deixar els altres allí tirats, i van ser els que van d'arribar. Però ell se'n va anar, i segueix allí, als Estats Units, fent de les seves. És a dir, que la hipocresia arriba a uns nivells ja estratosfèrics. Només podem dir que estarem vigilants en tot el que està passant, i només farem una crida en seguida a tota la ciutadania, la solidaritat, si se'ls ocorreix amb aquests criminals a atacar a Cuba. Perquè també estan parlant de que... És que bueno, és igual, ara no ve el compte perquè és molt llarg. El narco Rubio. És que Cuba té drons que ens poden... Home, és a dir, si tu entres, que han de tenir mandrons amb una pedra per tirar-te si vens a bombardejar? Home, doncs clar que té drons, que té armament, que ha de tenir. És que no ho té Estats Units. Estats Units té quantes bombes atòmiques té? Evidentment, el que no volen és que ningú tingui el que té ell per poder matxacar. És a dir, que estarem atents a tot el que està passant i el que pugui passar. Seguirem informant. Escoltem una cançó d'aquestes d'intel·ligència artificial que parla d'aquests temes, i està molt bé, amb un toque salsero i caribeño, per donar una mica de... També aquí, no, aquí estem, i aquí us esperem.
La Habana suena en el malecón, la luna mira desde el balcón, pero una sombra cruzó el mar y el barrio se empezó a parar. Cantante,
que volá seré, se prende el sobrar.
Viene un bicho con motor, colmillo falso y mal humor, sombrero yanqui, risa fría y un botón de brujería. Pero en la azotea está el viejo que sabe esperar, la mulata con su brillo y el chama con su colmillo. La chancleta fue estrategia y la risa cosa seria. El viejo dice yo fumo, el mampi salió del humo, la mulata levantó vuelo y el mango buscó su cielo.
Mientras haya colmillo cubano,
bé, doncs, hi ha una altra cançó també de Carlos Puebla, por allí vinieron, pero allí quedaron los feixistes, no? Quan la invasió de Bahía Cochinos, doncs que aprenguin. Bé, bueno, ara escoltarem una altra, perquè avui el Dani no el tenim aquí, el tenim, ens ha enviat la crònica, sobre el que és la manipulació informàtica, els mitjans de comunicació, ja ho sabeu com funciona això. I extrapolant el que ell parla d'Amèrica Llatina o del món, podríem parlar-ho aquí. Tenim aquí el tema també molt actualitzats. Un senyor Zapatero que també li estan dient de tot. Vull dir, també els mitjans també diuen la seva. Bé, escoltem a Dani i després escoltem una cançoneta i seguim amb La Mosca.
En este mundo, diríamos, de la desinformación en la que estamos viviendo hoy, parece como que nada es creíble. No sabemos exactamente, con toda razón, a qué medios invocar cuando expresamos una opinión, de dónde sacamos algo, ya que la televisión, la radio, los periódicos y todos los medios de información digital que existen hoy en día nos llevan a repetir pensamientos, ideas y falsas verdades, porque los grandes medios de comunicación están en manos de grandes capitales que a su vez están en manos de grandes usinas de poder. Usinas de poder les llamamos a los generadores de ideología, a los generadores de ideas que les interesan para uno u otro fin al poder. En este caso, nosotros siempre les sugerimos que traten de ocupar los espacios importantes que hay dentro de la jungla que significa Internet. Decía, los espacios de contrainformación, este nuestro pretende ser algo así. Un lugar donde ustedes encuentren noticias, en este caso y en mi columna de Latinoamérica, pero también de Cuba y también la regional y también la autonómica. En general intentamos dar, repito, esa información que no aparece en otros medios. Esos medios colegas, esos medios en los que nosotros confiamos, algunos de ellos se los sugerimos periódicamente a ustedes, son la AINE, Rebelión, Resumen Latinoamericano, Nodal, y en fin, hay muchos lugares donde poder averiguar algo que nos parece sospechoso o que no queremos seguir siendo prisioneros de las ideas monopólicas o del poder imperante. Hoy vamos a citar a un exentrenador de fútbol junto con Jorge Valdano, una de las personas más exitosas en el tema del fútbol aquí en España, y se llama Ángel Capa. A diferencia grande de los demás entrenadores de fútbol, jugadores y demás, es una persona con una visión absolutamente progresista y una visión de izquierda, diríamos, de la historia. Entonces hoy vamos a mencionarlo porque él dice que cuando algún jugador de fútbol de la élite opina o se manifiesta en favor de las clases o pueblos oprimidos, salta la alarma de los guardianes del orden establecido y abundan los reproches y reprimendas que le caen al atrevido como una cascada. Habla ni más ni menos de Lamine Yamal, una joven estrella y crack del fútbol español, que en pleno festejos del campeonato por parte del FC Barcelona sacó una bandera de Palestina a relucir. Entonces aparece la antigua, dice Capa, y siempre vigente frase que desempolvan para la ocasión la derecha: no hay que mezclar la política con el deporte. Frase lapidaria, ¿verdad? No hay que mezclar la política con el deporte. Sin embargo, cuando los futbolistas como el Dibu Martínez, portero de la selección argentina, por ejemplo, apoya explícitamente a Milei, al tirano Milei, al descerebrado Milei argentino, esa frase sí no se utiliza, sigue guardada, reservada para quienes no entienden cómo deben comportarse. Lo del Dibu no es una opinión política. Apoyar a Milei, según parece, no es política. Y por eso lo que hacen otros protagonistas también, no es solamente el Dibu, lo hace Simeone, lo hace el Kun Agüero, lo hace Batistuta, todos héroes futbolísticos para Argentina que sin embargo apoyan las decisiones de derecha y de extrema derecha de Milei. Con todo derecho, por otro lado, pero que no nieguen que eso es hacer política, ¿no? Pero hacen política del lado de los que los mandan. Para la custodia siempre atenta de los que deciden, eso no es política. Tampoco es política cuando Messi, tenemos que tocar a un intocable en este caso, por ser uno de los reyes del fútbol, y otros destacados futbolistas del equipo de Miami, el equipo en el que juega ahora, después de irse del Barcelona, cuyos dueños, los dueños del Miami, el equipo de Messi hoy en día, pertenecen a la familia de Mascanosa, muy relacionada con actitudes mafiosas y anticubanas, gente que apoyó a Trump, el terrorista más temido por el mundo entero hoy mismo. En cambio, sí es política la acción de los jugadores del Rayo Vallecano, en Madrid, quienes frente a la hinchada, al término de un partido, hace muy poco, la semana pasada, depositaron en la cancha una bandera de Palestina y todo el estado, el estadio también, coreó: Palestina triunfará. Desde 1948, Israel está agrediendo de distintas maneras, especialmente con violencia armada, al pueblo palestino. Desde 1948 ataca a Palestina, Israel. Con apoyo de Estados Unidos bombardeó hospitales y bombardea actualmente escuelas, campos de refugiados y ha asesinado a decenas de miles de civiles. ancianos, ancianas, mujeres y niños y niñas. En realidad, apoyar a Palestina hoy excede la cuestión política. Es más bien un acto de defensa de los derechos humanos, pisoteados impunemente por los gobiernos de Israel y Estados Unidos. Lamine Yamal, ese crack que decíamos antes, ese gran jugador de 18 años, figura muy destacada del Barcelona y de la selección española también, no hizo otra cosa que, dignamente, levantar y exhibir la bandera de Palestina durante el festejo callejero del título logrado por el equipo, como decíamos antes. Eso, ese gesto de humanidad de Lamine y de solidaridad con el pueblo de Palestina masacrado, fue suficiente para que los tertulianos y periodistas, librepensadores, claro, y bien pensantes, pongan el grito en el cielo, en toda España. El mismo cielo donde tienen un altar a los genocidas sionistas, claro. Es que no pueden soportar que alguien con tanta repercusión mundial se atreva a cuestionar lo que pasa en Palestina. Para ellos es incuestionable. Es el poder de los poderosos quien manda hoy y hay que acatarlo. No les importa quedar en evidencia defendiendo a los criminales. Seguramente se sienten orgullosos de haber cumplido con su deber de sirvientes fieles de los que mandan. Los pueblos de todo el mundo siguen estando al lado de los palestinos. Eso no tengan ninguna duda. Sanguinariamente agredidos hoy en día. Y disfrutando en cada partido de las generaciones y de las genialidades de Lamine Yamal, le estamos todos muy agradecidos, además, por su gesto y su compromiso social, que también es político, por supuesto.
Pueblo de Bolivia, sufrido pero valeroso, consciente, rebelde y fuerte, soberano y ancestral, jamás sometido, nunca rendido, pueblo que escuchas, únete a la lucha. Marchamos en defensa de la vida para salvar Bolivia. Pueblo que escuchas, únete a la lucha. Vienen por el litio y el mutún, nuestros recursos perderemos. Se los lleva. Su oligarquía. Pueblo que escuchas, únete a la lucha. No nos arrodillamos ante el imperio, nuestra dignidad no se compra con dinero.
Pueblo de Bolívia, poble de Gaza, solidaritat plena. M'apunto amb la bona reflexió que ha fet Dani, i jo em faré, a mi el futbol m'agrada bé, regular, sóc del Barça, com moltíssima gent, però sóc del Rayo Vallecano. Del Barça podré veure de quan, perquè és tira, però sóc del Rayo Vallecano, perquè no només que van treure la bandera palestina allí al mig i van fer un homenatge, i sempre tots els partits hi ha banderes palestines o banderes cubanes o banderes bolivarianes, sinó que ells tenen uns càntics antifeixistes, perquè són antifeixistes. I hi ha una consciència amb aquelles penyes que és l'antítesis dels grups de les penyes de l'Atlètic de Madrid, que són feixistes, que Madrid també tenia, el Barça també, els boixos nois. Vull dir que dius, del Rayo Vallecano i de Lamine Yamal i punto. I igual que a mi el president Laporta, pues, fins ara m'ha caigut bé, doncs hi ha una foto d'ell que el destrueix. Fa dos anys, o fa tres, 2023, hi ha una foto amb el representant del govern sionista criminal assassí d'Israel amb una gran bandera sionista d'Israel. Allí està fent rient amb aquella foto vergonyosa. I això s'ha de dir. Això no té nom. Igual que no té nom que el Camp Nou es digui Camp Nou. El Camp Nou es diria, es havia de dir Josep Sunyol. Per què? Perquè el Josep Sunyol era el president legítim del Barça l'any 1936, que a un viatge que estava per allà a Burgos el van agafar i el van afusellar, però el dia següent. És un màrtir. I era el president del Barça. I això de dir-se Camp Nou, pues ja està bé. El Camp Nou era de l'any 57, que em sembla que ha passat dies. Doncs què menys un homenatge, dir-li Josep Sunyol al Camp Nou. Això seria l'ideal, això seria el seu. Però bé, estem en el que estem. Però bé, s'ha de reivindicar. Igual que reivindica la vaga d'ensenyament, que no para. I no para, i al contrari, s'està radicalitzant perquè la conselleria i el govern autonòmic fa cas, diu que no, és a dir, que ells es tanquen en banda i llavors doncs, la cosa està dura. I doncs, aquí hi ha una crònica curteta de Punt on parla que 270 càrrecs directius de centres educatius públics han presentat la seva dimissió en bloc. Aquest dijous, la dimissió en bloc, després de que els sindicats i la Conselleria d'Educació no arribaren dimecres a un acord en la taula de negociació. Els directors i directores tenien previst registrar-les avui a les Corts, però no han pogut fer-ho, per la qual cosa ho faran pròximament a la Conselleria d'Educació. Així ho ha anunciat el director del CRA Benavites, quart de les Valls, Jaume Olmos, que ha mostrat l'escrit de dimissió i ha assenyalat que li agradaria explicar en persona a la consellera d'Educació, Carmen Ortí, els motius d'esta decisió que prenen, per dignitat, per coherència i amb el cap ben alt. Són moltes les mancances que hi ha en infraestructures, professorat i alumnat. Demanem més recursos per a l'educació i ens agradaria poder traslladar-li a la conselleria, ha manifestat davant els mitjans. Segons preveu Olmos, en les pròximes hores la xifra podria augmentar, donat que alguns equips directius tenen previst reunir-se per a prendre una decisió. En el nou dia de vaga, la negociació entre educació i els representants dels docents es manté en un punt mort després que l'última reunió va acabar sense acord entre ambdós parts. Tot després que 8 de cada 10 docents es va negar a acceptar l'última proposta d'educació, segons els resultats de l'enquesta que els sindicats van llançar a la primera hora. Consideren que les propostes sobre ràtios, plantilles i salaris són insuficients. Haig de recordar que hi ha la ràtio per classe. El tema de pagues extres, que es va suprimir, no tenen pagues extres, s'ha de recuperar. És a dir, no estan demanant l'oro i el moro. Augment de sou que està congelat de fa molts anys. El tema d'infraestructura de les aules a l'estiu, en ple maig, juny, amb uns escalons suportables i amb barracons. Reforçar i convocar places per a professors de valencià, que això queda com una miqueta ahí, però això és important. Hi ha milers i milers de famílies que no tenen accés als seus fills puguin estudiar valencià. I això, imagineu que fos al revés, que no hagués accés al castellà. Bueno, demà entraven els tancs a València o a Barcelona. És a dir que quasi tornaríem, segons el que diu aquí, perquè la cosa està dura, als anys 60-70, recordeu que es deia que passes més fam que un mestre d'escola. Doncs potser tornarem amb aquestes frases. Bé, fins aquí la reflexió, i aquesta vaga la seguirem portant, jo crec, que els propers programes abans d'acabar la temporada. Ara escoltem a la nostra corresponsal o col·laboradora futura i ja que és Empar Muñoz, que ens recitarà uns poemes de Gabriel Celaya, i jo crec que la podrem fitxar perquè és un actiu que crec que ens agrada i volem que estiguem nosaltres. Escoltem Empar Muñoz amb uns poemes de Gabriel Celaya.
Hoy os traigo conmigo un gran poema de Gabriel Celaya. La poesía es un arma cargada de futuro. Cuando ya nada se espera, personalmente exaltante, más se palpita y se sigue más allá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas, cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte. Se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades. Se dicen los poemas que ensanchan los pulmones de cuantos asfixiados piden ser, piden ritmo, piden ley para aquello que sienten excesivo. Con la velocidad del instinto, como el rayo del prodigio, como mágica evidencia, lo real se nos convierte en lo idéntico a sí mismo. Poesía, poesía sí, poesía para el pobre, poesía necesaria, como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto, para ser, y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas sí nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado o un adorno. Estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo, cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mías las faltas, siento en mí a cuantos sufren y canto respirando. Canto y canto y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho. Quisiera daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. Tal es mi poesía. Poesía herramienta, a la vez que latido de lo unánime y ciego. Tal es, arma cargada de futuro expansivo con el que te apunto al pecho. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es algo como el aire que todos respiramos y es el canto que espacia cuanto dentro llevamos. Son palabras que todos repetimos sintiendo como nuestras y vuelan. Son más que lo mentado, son lo más necesario, lo que no tiene nombre. Son gritos en el cielo y en la tierra son actos.
Comença, hauria de ser veritat. Seria necessari que fora veritat i caldria que fora veritat. Però comencem el programa.
Oh, molt bona nit, això hauria de ser veritat i el cap de l'equip m'ha enviat al Baix Camp, a la zona de Tarragona, per a fer des d'aquí el reportatge i poder començar a fer ja una, podríem dir, uns programes intercomarcals, no, serien intercomunitat. Bé, avui parlarem del vel, no de la vela, del vel. El vel avui en dia és una senya d'identitat de les dones musulmanes que van cobertes per obligació religiosa i també per imposició moral dels seus marits o de la seva família. Però jo recordo que antigament, no farà molt, les dones del nostre poble anaven cobertes en mocadors negres, sigui per dol o per costum, i a l'església anaven en vel i també a les professors. I no passava res. I després hi havia un sector més radical, que serien les monges, que a mateixa Pego hi havia un grup que estava allí al passeig del mercat, que anaven cobertes de vel i portaven aquelles sotanes grosses i grans que tapaven tot. I a part del sector dels Flares, que també al nostre poble hi havia el convent dels Flares, hi havia 7 o 8 Flares que també anaven en sotana, i a part estava el retor, el senyor retor, i el vicari, que anaven coberts, i no passava res. En aquell entonces, les sotanes i els vels i tal, era tapar i amagar el cos humà, i el de les dones pues, també era pues, semblant al de les dones musulmanes. Aleshores, des d'ací, des d'hauria de ser veritat, pense que el que hauria de ser veritat és que nosaltres, com a persones que tenim un pensament obert de llibertat, començarem a deixar en pau a les dones que van cobertes de paraula i també de pensament, perquè la qüestió de que les persones, les dones, deixen de cobrir-se els cabells en un vel és problema d'ells. I que per ajudar que aquesta alliberació es doni, hem de deixar un pau. I una altra cosa més, també hem de començar a ficar paraula i dir coses per a que la gent que reaccionari i ho critique, pues a parar-la, perquè, entre tot, com dia l'acudit, llibertat per tots. No anem ara a clavar-nos en el vel quan nosaltres hem passat mig segle en les nostres dones cobertes i un sector important de la població passejant-se en una espècie de xilava negra que l'únic que feia és por. Bé, des d'ací dono les gràcies, com sempre, a Ràdio Pego per ser aquest espai de llibertat meravellós i tant a Jordi com a Vicent per fer possible la meva col·laboració en La Mosca.
Bé, doncs el del vel, bueno, jo suposo que es referia més a la mocador que es posen, perquè aquí vels a Pego i n'hi ha ben pocs. Bueno, però sí, perquè la veritat és que a part de que si anaven les monges i capellans, també podria jo escandalitzar-me segons quins tratges veig pel carrer, de joves i no tan joves, perquè dius, bueno, i això què és? I esto què és? No? Ja sabeu de què parlo. Bé, ¿y lo de Zapatero qué? Se preguntan unos a otros los grupos de WhatsApp de militantes del PSOE que están echando humo con las noticias. Según cuentan a público varios de ellos. És a dir, que el que fa 24, que ja són 48 hores, les ocupacions han passat de l'estupor, incredulitat i desconcert majúsculs. Moltes preguntes, molts dubtes, també una lleugera i breu esperança. Sempre és l'últim que es perd. Que salga ileso de les acusacions del juez José Luis Calama. Però els militants són molt conscients d'on pot arribar això. El mal està fet i el dubte sembrat. Afirma pública una conversació telefònica una veterana socialista de l'agrupació de Palenciana en Còrdoba, de 52 anys. Porta afiliada, afirma, des del 16. Primer a les joventuts socialistes, després amb 30 anys al PSOE. El sentir general dels militants i simpatitzants que hem tingut com a referent és que estem en xoc. Bé, això, he llegit això, que ho explica més llarg a Público, però és un únic el sentir de molta gent del PSOE i molta gent que no és del PSOE, perquè recordeu que Zapatero era el referent d'esquerres que va fer, que va treure a Espanya d'Iraq, allò que va fer també de baixar la bandera, no deixar la bandera americana a un desfilament, a una desfile que es va fer el dia del 12 d'octubre, etc, etc. Bueno, nosaltres, evidentment, tothom és innocent fins que es demostri el contrari. Només algunes reflexions ràpides, perquè no tenim massa temps, però algú se'n recorda d'aquella frase d'un tal José María Aznar que deia, quien pueda aportar, que aporte. M'entén? Pues, potser el PSOE no s'ho va prendre massa seriosament, perquè molta gent està portant, entre cometes, és el que vull dir. I tota aquella història de fa més de 10 anys al Kitchen, tot aquest això porta 10 anys, aquest jutjant ara, i encara no se sap qui és M. Rajoy, que fins i tot quan el senyor M. Rajoy anava a declarar a la comissió d'allí del Congrés, el carteller que li posaven era M. Rajoy. És que això ni una pel·lícula de Benny Hill. Bueno, aquella sèrie anglesa molt famosa, no sé si els que teniu una edat recordeu, que la van fer a la televisió catalana, però jo crec que es deia Sí Ministre i després Sí Primer Ministre, és a dir, totes les entramats de... És a dir, que hi ha un doble vara de medir, sí, evidentment, perquè si l'M. Rajoy no saben qui és, doncs R. Zapatero, pues tampoc haurien de ser, serà algun senyor que arregla sabates, potser podrien dir, no? I quan tu trenques un, a cops de martell uns ordinadors i quan s'ha demostrat que la teva seu que tens ara estava pagada amb diner negre i irregular, i quan s'ha fet eleccions amb diners que no tocava, vull dir, dius, bueno, i així anem sumant, no? Més de 1.000 càrrecs del PP estan en casos judicials. Però hi ha una cosa que també el PSOE ha de saber, i això és com aquella que es deia, van anar pels comunistes, allò aquella, el món aquell futur, van anar pels comunistes, però jo no, com jo no sóc comunista, no van venir. Van anar pels ecologistes, jo no sóc ecologista, a mi. Van anar pels nacionalistes, jo. Van anar pels de... Van anar pels del PSOE. Entens? I ja no quedava ningú. Estava jo, dic, mires enrere i sóc l'últim. És a dir, recordeu les campanyes dels jutges Laufer, el que vulgueu, contra el moviment independentista català pacífic, on van caure penes de presó totalment injustes, on van embargar comptes, on van fer campanyes brutes de jutges, d'informes de la policia, tots falsos? Què deia el PSOE? La justícia cega, nosaltres, que ho col·laborava, és a dir, que ho recolzava. Recordeu la campanya contra Podem, contra Pablo Iglesias, tot allò de, també que estava finançat per Teheran i no sé què, tot era fals? El PSOE, és que això, la justícia... I ara que van a per ells, el senyor Pedro, amb l'última, amb la seva dona, dient, potser hi ha alguns jutges... Per favor, no siguem tan hipòcrites. Quien pueda aportar, que aporte. Això ho va dir-ho molt clar. I el M. Rajoy, allí, declarant amb la xuleria de fa dos dies, amb una xuleria cap aquí. I ara li he tocat a Zapatero. Jo no sé si està pringat o no està pringat. Jo, per la veritat, personalment penso que... Espero que no, espero, no ho sé. Però que també té tela. I ara, per acabar aquest tema, que això... Ara acabo de llegir avui que li han embargat ja 490.000 euros als comptes de Zapatero. El jutge. I jo només vull llegir una, perquè clar, el senyor Zapatero era d'esquerres regularment, relativament, era del PSOE, vull dir que d'esquerres i PSOE no és el mateix, i el Zapatero era del PSOE i de la parella del PSOE, perquè que sàpiga jo no ha renegat mai, ni ha criticat, ni ha demanat l'expulsió de, per exemple, de Felipe González, José Barrio Nuevo, d'aquests tots que pandilla de criminals, i ahí està. És a dir, que si tu el recolzes... Jo només vull llegir per acabar això, aquesta petita reflexió, que ara parlarem de les eleccions d'Andalusia, que també té tela, una reflexió de Rafael Chirbes. Rafael Chirbes va ser un escriptor molt conegut així al País Valencià, va viure molts anys a Dénia, era d'esquerres, comunista, i ha fet molts llibres. Hi ha un llibre molt famós que es va fer una sèrie de televisió espanyola que es deia Crematorio, on denunciava tots el amb novel·lat, tota la corruptela, tejemanejes i tal. I Alfonsi Loaiza, que és un d'esquerres que publica molta cosa, recull una reflexió de Rafael Chirbes sobre Zapatero. I diu Alfonsi Loaiza: Rafael Chirbes fue el escritor que mejor definió desde la izquierda a Zapatero cuando el expresidente aplicó los brutales recortes sociales y pactó con M. Rajoy y el cambio de artículo 135 de la Constitución. ¿Recordeu? En 24 hores van canviar un article que allò que no es podia fer, l'expulsió és sagrada, això és un referèndum. En 24 hores, Rajoy i Zapatero, que era per evitar que l'Estat es pugui endeutar més del compte. És a dir, bueno, per contentar la dreta. I diu el Chirbes: en la mesa con los caníbales, el excitante ajetreo del dinero, en 5 minutos dinamitó su retórica de presidente de los derechos sociales, apartaba de un manotazo a los caníbales del liberalismo y se sentaba él a la mesa para comerse a los débiles con un apetito más que notable. Bambi, así se le conoce a Zapatero por su discurso buenista, tiene agudos colmillos con los que da dentelladas incluso a sus ingenuos votantes. Yo deía Rafael Chirbes. Ahí lo dejo. I ara, per acabar el programa, ràpidament parlem de les eleccions d'Andalusia, que han donat el PP, el PSOE, només parlar des de l'esquerra. Ha vingut una cagada, perdó l'expressió, d'anar separats, una pila de partits, ha anat adelante Andalusia, que ha tret 400.000 vots, un 10%, i 8 escons. I ha passat per davant de la Podem, en què anaven 8 formacions, no podien anar totes juntes, on estava Podem, Esquerra Unida, Sumar, Iniciativa Pueblo Andaluz, Verdes Equo, Alternativa Republicana i Aliança Verde. Això no podia anar tots junts? Véssim tret un més d'un 15, un 20%, véssim passat per davant de Vox. Només dic això. És a dir, les capelletes i els xiringuitos d'aquesta esquerra caviar potser s'estan acabant. I Adelante Andalucía marca el camí. Ens acomiem amb una cançó que diu molt clarament cançó del Facha Pobre, dedicats a aquests que voteu o voten a PP i Vox. Bona vesprada, la setmana que ve ens tornem a trobar. Visca la República, sigueu feliços i mengeu nissos.
Para que era tanto farsante y no ver los hilos que mueven tu mano cuando metes en la una el papel. No me seas Facha Pobre, que pobre se puede ser con la frente muy alta, pero lo de ser idiota tienes que hacerte. Facha pobre, facha pobre, mira bien lo que vas a hacer.
Antes de que ya sea tarde, antes de que ya sea tarde, antes de que ya sea tarde,
para remediar el desastre al que lleva tu estupidez.